Place 29 edicions i que constitueix una de les proves més importants del calendari nacional puntuable per al campionat de ral·lis de la Comunitat Valenciana. Més de 30 pilots participen en aquesta carrera, que té un traçat de 337 quilòmetres, dels quals 114 són cronometrats, i que aquest any incorpora un nou tram, Tales-Suera-Artesa. Aquest matí ha tingut lloc l'acte oficial de presentació de la prova a l'Ajuntament de Castelló per part del Rally Club Costa Azahar. El regidor d'Esports, Enric Porcar, ha manifestat la seva confiança plena i suport a l'organització d'aquesta competició després de 29 edicions. Així ha ressaltat que l'any que ve l'esdeveniment serà celebrat com mereix i a la plaça Major de Castelló. I a Almassora, el pla director d'instal·lacions esportives sondejarà l'opinió de més de 4.000 usuaris. El Servei Esportiu Municipal ja ha activat els mecanismes perquè la ciutadania participi en l'elaboració del pla director d'instal·lacions esportives, que definirà les necessitats i les inversions dels pròxims 10 anys. I és que, segons afirmava el regidor d'Esports, Xavier Trenco, volen que tots els agents implicats en l'ús dels espais esportius es senten representats en aquest pla. A més, ha recordat que les actuacions abastaran tot el terme municipal, des de la platja fins a Santa Quitèria. Així, el consistori aspira a replegar les opinions sobre la situació actual i els suggeriments de millora de més de 4.000 usuaris d'aquestes instal·lacions, a través de taules sectorials i enquestes personals. Les primeres seran convocats representants dels centres educatius i sanitaris, empreses privades vinculades a l'esport, associacions veïnals, grups polítics i tècnics municipals, a més dels clubs locals, tots els col·lectius que representen milers de ciutadanes i ciutadans i a grups molt heterogenis d'esportistes. Repassem ara actualitat municipal. En primer lloc parlem de l'oposició de Vila-real. El portaveu de Ciutadans a Vila-real critica que en la plantilla pressupostària hagin obviat les reivindicacions de la policia local. Domingo Vicent lamentava que el bipartit hagi necessitat un any per a lliurar als sindicats un simple esborrany de la relació de llocs de treball que no està ni catalogada ni valorada pràcticament, segons assegurava Vicent. Al final, l'executiu s'ha vist obligat a lliurar alguna cosa als sindicats, doncs cal recordar que aquests es van alçar de la taula al no estar d'acord amb el rumb de les negociacions i ara l'única cosa que volen és calmar els ànims, explicava l'edil, qui ha valorat que això ni és seriós ni responsable. Així doncs, per a Vicent, encara que és un primer pas, no és suficient si es tenen en compte que els funcionaris porten esperant quasi 20 anys per a tenir la seva primera RPT i altres municipis estan molt més avançats en aquest sentit. Continuem parlant-los d'oposició. El PP lamenta la incapacitat de l'alcalde per aprovar el pressupost i la constant pujada dels impostos. És que des de l'oposició han lamentat la incapacitat, segons diuen, de l'alcalde José Benlloc per aprovar el pressupost municipal a les portes de l'estiu, així com la constant pujada dels impostos. El regidor Carlos Gil també ha explicat que l'alcalde amb majoria absoluta és incapaç de resoldre els problemes i de gestionar la ciutat perquè ser alcalde no és fer-se fotos, assegurava i criticava Gil. És gestionar i resoldre. De fet, l'IBI, segons assegurava, segueix pujant a la ciutat i a això se li suma el fet que l'alcalde ha refusat la baixada d'impostos impulsada pel govern central. També la Fundació Globalis és notícia, ja que demà s'obri el termini per a la presentació de candidatures, als Premis Globalis 2018. I és que des de la Fundació Globalis, amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real, ha convocat la cinquena edició dels Premis Globalis, a través de les quals volen identificar, reconèixer, promoure i divulgar l'esforç dels emprenedors que estan al front de joves iniciatives empresarials. Els guardons pretenen ficar en valor tant els esforços com les capacitats per a portar avant els projectes empresarials presentats, mostrant exemples que animen iniciatives paregudes. El jurat encarregat de fallar els guardons atorgarà un primer premi valorat en 1.500 euros i dos accèssits de 500, a més del premi categoria. D'altra banda, es concedirà el guardó Villarreal Impulso, que s'atorga junt a l'Ajuntament com reconeixement per a l'empresa que representarà la ciutat de Villarreal en els diferents encontres organitzats en el marc de la Xarxa Nacional de Ciutats de la Ciència i la Innovació. Aquest guardó serà exclusivament concedit per una empresa que s'ubiqui o tinga vinculació amb la ciutat de Villarreal. Poden participar en els premis pimes, cooperatives, empresaris individuals, comerços i establiments hostelers, independentment de la seva forma jurídica i que hagin arrencat la seva activitat després de 2012, que posseixen d'un caràcter innovador, entenent-se aquesta innovació en sentit ampli. A més, els candidats que s'animen a participar en aquesta edició deuran complimentar i enviar per mail el formulari de la seva candidatura, presentant la seva empresa, producte i oportunitat detectada, entre altres punts. Els finalistes deuran defendre la seva empresa front al jurat avaluador. I el programa Educa Alimentat es centra en el mes de juny en l'alimentació adequada per a les persones amb anèmia. I és que aquest programa, impulsat per la Regidoria de Sanitat de Villarreal, torna aquest mes de juny amb nous tallers i xerrades que s'oferiran als diferents centres de salut de la ciutat als pacients. En aquesta ocasió, el tema escollit per al mes de juny és què puc menjar si tinc anèmia. Les dues dietistes nutricionistes encarregades de la campanya han organitzat 4 sessions que repartiran en 2 dies. El 21 de juny s'oferiran 2 xerrades, una a les 9:15 a la Bòbila i una altra a les 12 a Carinyena. D'altra banda, el dia 26 hi haurà 2 sessions més en horari de vesprada, a les 3:30 a Carinyena i a les 6:30 al Dolores Cano Rollo, el centre de salut del barri del Pilar. Els interessats poden inscriure's en qualsevol centre de salut de manera gratuïta. També des de la Regidoria de Joventut es reforça el curs de socorrisme aquàtic amb una formació específica de salvament en surf. La regidoria d'aquesta àrea ofereix els pròxims 2 i 3 de juny un nou curs que reforça la formació en socorrisme aquàtic oferida recentment i que garanteix un contracte de treball als participants a l'estiu. Per a qui vulgui completar tot allò que ha après o per a qui el socorrisme tradicional se li quede curt i vulgui seguir ampliant els seus horitzons en el sector, s'ha programat un nou curs de 2 dies destinat al salvament en surf. En la programació s'han preparat diferents simulacres i casos pràctics perquè els assistents aprenguin algunes nocions bàsiques sobre com dur a terme una acció de salvament amb tabla de surf. Els encarregats d'impartir el curs són el Club de Surf i Escola de Surf de Castelló i Riscat Consultors. La formació es realitzarà durant 2 dies, de 10 a 2 i de 4 a 8 de la vesprada a l'Espai Jove. Els interessats poden reservar la plaça per a l'activitat, que tindrà un cost de 40 euros i ofereix una reducció del 50% per als qui presenten el carnet jove. I la policia local de Villarreal ha impartit el primer curs gratuït de defensa personal dirigit exclusivament a dones. Sota el títol Resposta Defensiva Femenina, ha format a 14 persones en el pavelló Sebastián Mora. El policia local Fernando Jiménez Robles, que a més és instructor de jiu-jitsu i entrenador nacional de sambo i de defensa personal policial, ha sigut l'encarregat d'impartir el taller en el qual les assistents han pogut adquirir coneixements tècnics i tàctics bàsics per a moure's en situacions de risc per a la integritat física. I és que l'objectiu, tal com s'ha transmès a les participants, no és guanyar un combat, sinó guanyar temps davant un agressor per a poder eixir corrent i demanar auxili. Finalment et contem que la selecció espanyola de futbol instal·la dissabte la Fan Zone en la vespre del partit que enfrontarà a la Roja i Suïssa. I és que la selecció espanyola de futbol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal, instal·larà aquest dissabte aquesta Fan Zone en la vespre del partit. Doncs el partit serà el mateix diumenge 3 a l'Estadi de la Ceràmica. La zona de carpes, en la qual s'exhibiran els trofeus aconseguits fins avui per la selecció espanyola, entre altres activitats, estarà oberta els dies 2 i 3 de juny, des de les 12 del matí fins a les 8 de la nit. Els aficionats que s'acosten podran aconseguir invitacions per accedir de manera gratuïta a l'entrenament oficial. Un dels principals atractius de la Fan Zone, amb la qual la Federació Espanyola de Futbol pretén acostar als ciutadans la selecció espanyola, aprofitant les trobades internacionals, és l'exhibició dels trofeus aconseguits per la Roja al llarg de la història: Campionat d'Europa 1964, Eurocopa 2008, Campionat del Món 2010 i Eurocopa 2012. Els aficionats que visiten la zona de carpes podran fer-se fotografies amb els trofeus i participar en les diferents activitats promogudes per la selecció i els seus col·laboradors, com sortejos, jocs i concursos. Arribem a la 1:16, posem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política, tant provincial com municipal. I nosaltres, després d'una pausa, anem a presentar-te més convidats. Ens dedicarem a parlar de lingüística i també ho farem amb l'Institut Francesc Tàrrega.
¿Pensando en renovar tu baño? En Big Materarbo encontrarás los diseños más vanguardistas y el precio más competitivo del mercado en muebles, mamparas, grifería. Big Materarbo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal. Más de 1000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
En Centro Médico Impala Estética cuentan con los mejores tratamientos faciales, mediestéticos, específicos y esenciales. Tratamientos corporales, anticelulíticos, reductores y reafirmantes. Todos personalizados, donde nuestro objetivo es atenuar el paso del tiempo y modelar tu cuerpo.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-0420. 2295.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Nada malo, solo primeras marcas, todo lo último. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto a Instituto Francesc Tàrrega y Centro Especialidades Torrehermosa. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Todo bueno, nada malo.
En Asesoría Gestoría Manuel Fortuño organizan y gestionan la contabilidad de cualquier negocio.
Te ayudan a solucionar las dudas financieras, contables, económicas o fiscales.
Te preparan y presentan las declaraciones de Hacienda, Renta y Patrimonio, autónomos, pymes, herencias y transferencias de vehículos, tramitación de escrituras.
Todo ello para que le dediques más tiempo a lo que más te gusta.
Asesoría Gestoría Manuel Fortuño, Avenida Pío 12, 14 de Villarreal.
Ahora Foster Hollywood en Villarreal, para disfrutar de la mejor comida americana. Nuevo decorado, nuevo ambiente, pero eso sí, con el sabor de siempre. No te pierdas nuestro nuevo estreno en Avenida Italia 58, Parque Comercial Villa Center.
Si cada vez que enciendes el ventilador, tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416.
Solicítala en la cooperativa en la Avenida Castellón número 75 de Villarreal o en el teléfono 964-520850.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Part-time.
Estem a la 92.2 de la freqüència modulada i en aquesta ocasió anem a presentar-te un espai que dediquem a lingüística, que cada 15 dies intentem dedicar-lo a aquesta matèria, i en aquesta ocasió anem a parlar sobre democràcia i llengua. Anem a fer-ho amb la professora del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat, Jaume I, Esther Monzo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Jo crec que abans de centrar-nos i d'unir la llengua amb la democràcia, hem de començar parlant de democràcia, no? I anem a conèixer-la una miqueta més, a conèixer aquest concepte, que és la democràcia.
Doncs sí, perquè, a veure, té molta història i està en boca de tothom i pareix que tothom tenim molt clar quin és el concepte, però de vegades hi ha com una sèrie de confusions, no? Democràcia és simplement un sistema d'organització social pel qual el poder està distribuït en totes les persones, entre totes les persones que cohabitem en un territori determinat. Això ens permet distingir democràcia d'altres sistemes, com pot ser, a veure, les oligarquies, no? En què hi ha poder de decidir com ens hem de conduir en societat, com hem de relacionar-nos els uns als altres, què podem fer i què no podem fer, està en mans d'uns pocs. També la tecnocràcia és un altre sistema on els qui tenen el poder de decidir per nosaltres són un grup de persones formades en experts en normalment en qüestions administratives o en qüestions que afecten la societat. I també hi ha l'autocràcia, on hi ha poder se'l reserva una sola persona, que ens diu com ens hem de conduir. Davant d'això, la democràcia el que fa és distribuir poder i ens dona a cada persona d'una comunitat o d'una societat la capacitat no de decidir unilateralment, sinó de posar-se d'acord amb els altres. No és que puguem pegar una punyada damunt de la taula i dir ara anem a fer tots com jo diga. No, és que tu tens la capacitat de proposar la teva solució, de discutir-la amb altra gent, de fer preguntes a les solucions que proposa altra gent. No? I amb això arribar al consens, a l'acord, que és realment el que qualifica un sistema com a democràtic. És un sistema on això passem de convèncer amb el poder de la força, en plan la llei de la selva, al poder de l'argumentació. Suposem que som una societat postil·lustrada, no? Tenim una educació bàsica universal. Tothom té el poder d'intentar convèncer, de veure quines són les circumstàncies, d'analitzar-les i formular un argumentari a partir d'ahir. Transmetre als altres, fer preguntes quan no entens, saber què no estan tenent i què sí estan tenent. Se suposa que en aquestes societats, amb aquest nivell d'educació, això ens és possible. Per això necessitem distingir-ho també d'un altre sistema, que és el majoritarisme. El majoritarisme, per a els que estem impulsant una democràcia, és només un procediment, i és un procediment com un últim recurs. És quan no tots estem d'acord, podem ja, havent plantejat tot l'argumentari, havent plantejat les opcions i havent fet les preguntes, si no ens posem d'acord, si no hi ha un consens, doncs votem a veure quins arguments han convençut millor. Clar, això s'ha de distingir del majoritarisme populista que ara tant preocupa a Europa i que està escometent diverses actuacions per frenar-lo perquè ens estan veient realment.
Un exemple de majoritarisme?
Del majoritarisme populista aquest, doncs, a veure, l'exemple que més clar tenim és Trump, on el que intenta és portar la gent a recordar temps millors, que potser han passat o no, però crea aquesta fantasia, de manera que la gent sent que és millor del que les seves circumstàncies li permeten ser. Apel·la als sentiments, i un sentiment molt poderós per a l'ésser humà és la por. El que passa és que ens ennuvola, no? No ens deixa pensar, no ens deixa prendre decisions informades. Ens fa actuar a pressa i corrents perquè necessitem protegir-nos, és un instint. Llavors, i ser majoritarisme populista es planteja votar coses que en una democràcia no es poden decidir perquè són de base, com són els drets inalienables. I es diuen inalienables perquè ningú te'ls pot furtar. Pensem, per exemple, en una societat on la meitat de la gent té casa i l'altra meitat no té casa. Clar, és una situació injusta per a la meitat. Podria algun líder polític convèncer la meitat de la gent per votar que 6 mesos a l'any els que tingueren casa la deixaren els que no tenen casa. Podem pensar que la gent acceptaria i seria 6 mesos injusta la situació per a un, 6 mesos per a un altre. Però això implica llevar-li casa a la gent i això és un dret inalienable. Per tant, no es pot votar. No seria una solució.
Però que seria injust, aleshores.
Exacte. Per tant, el sistema polític, el que hauria d'orquestrar, és un sistema de recaptació d'impostos per oferir, analitzar quina és la causa de la situació i oferir alternatives que s'ajusten a la problemàtica específica de cada comunitat. No tampoc imposar una solució per a tothom, sinó veure què és i a través dels impostos oferir una solució, no directament llevar drets.
Clar.
No. I la qüestió dels drets inalienables, el que potser tenim molt, molt present, són els americans, els d'Estats Units, perquè tenim... Sí, no?
Sí, perquè jo crec que ho veiem, no? I a més estem molt contaminats i molt bombardejats també per, sobretot, el cinema, no? Americà.
Exacte. És una forma de propaganda fantàstica, que ens arriba tot el que són els seus drets i de vegades confonem els seus amb els nostres.
Quins són els seus?
Els seus drets inalienables, des del 1776, que és la Declaració d'Independència, el famós 4 de juliol, que ens el sabem tots. Els seus són el dret a la vida, a la llibertat i a la cerca de la felicitat, que realment queda molt poètic.
Queda molt bonic, però realment la cerca de la felicitat és algo intangible totalment, no?
Però, exacte. Llavors, els sistemes que funcionen en la teoria i que en la teoria te diuen alguna cosa, després també t'han de dir alguna cosa en la pràctica. I s'han d'instaurar mecanismes, però això és la regulació de les distintes administracions, que ajusta aquests principis universals, o que ells han consagrat com a universals per a la seva població, que els ajusta a les situacions del moment, perquè la societat va evolucionant i hem de tindre també aquesta llibertat. Una qüestió són els principis i l'altra són els mecanismes pels quals els governs o les administracions els apliquen. Ara mateix, a més, és que ja no són 3 principis, és que ara mateix tenim un munt de principis perquè tots els estats que ens hem afiliat a l'Organització de Nacions Unides, perquè no són tots en el món, però tots els que estem en la comunitat internacional, doncs tenim el que es coneix com la Constitució Internacional dels Drets Humans, que està configurada per distints acords interestatals, tractats internacionals, que s'han anat firmant. Doncs el primer és de 1948 i és el de la Declaració Universal dels Drets Humans. Després va vindre, el 66, va vindre el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que nosaltres vam incorporar a l'Estat en el 78. Després va vindre, que és molt interessant, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que això és del 76. I el que va fer és que siga un pacte indivisible, com declara fermament les Nacions Unides, els drets que tenim de civils i polítics amb els econòmics, socials i culturals. Vull dir, el dret a no viure en pobresa és un dret universal. El que passa és que necessitem mecanismes per a implantar-lo. Per això els estats, un dels mecanismes que té la ONU, és que els estats s'examinen. Llavors la ONU els dona recomanacions o els posa càstigs, no? Els crida l'atenció.
Sí.
Tots els estats que han signat algun conveni internacional dels que custodia la ONU, tots s'examinen, reben una sèrie de preguntes, presenten una sèrie d'informes i els diuen si van per bon camí o no per a implantar.
A nosaltres no deixaran de castigar-nos, no?
Tenim distintes denúncies per violació de drets humans, sí, és cert. Tant dins dels comitès de vigilància dels tractats com ja directament en tribunals internacionals. No som un país exemplar en absolut. Estem en la cua per a visites de relators especials, per exemple, el de l'independència judicial. Doncs, és evident, no?, en aquestes situacions, que necessitem una ajudeta extra de la ONU per fer cas. Però en un món ideal, que és el qual anem gràcies a tindre aquests organismes internacionals que ens van assessorant, que ens van guiant, que ens van corregint. En un món ideal, la democràcia és el sistema que ens permet cooperar, traure el millor de tothom, que tothom senta que pot i puga contribuir al benestar comú. No? Realment és un sistema bonic.
Ara. Sí, és bonic. En un llibre és bonic. Després ja ficar-lo en pràctica ja és una altra història, no? Imagineu, exacte, perquè cadascú som sers independents i cadascú té una forma de pensar i de veure la vida, no?
Exacte, exacte. És la qüestió de la diversitat. Clar, hi ha moltes propostes diferents per fer que aquesta diversitat no ens aparte dels principis bàsics de la democràcia. Hi ha estats on s'ha implantat la prohibició del bipartidisme perquè hi ha més diversitat dins del Parlament. Ja, a veure, el nostre posa un mínim de representació, potser no seríem tampoc gaire exemplars, però hi ha estats on s'assegura a diverses regions que són idiosincràsiques per la qüestió de cultural o llengua o qualsevol sí. altra, se'ls imposa un mínim de representació dins els parlaments. Hi ha diversos mecanismes que, si mirem els distints sistemes, comparem internacionalment, hi ha mecanismes perquè la gent se n'adona que és complicat mantenir la democràcia en una situació tan diversa, perquè la nostra és una situació ja no és diversa, és que en el món acadèmic se'n diu superdiversa, que pareix una cosa que digues al bar, però no, és el terme. És la superdiversitat és el que ens està caracteritzant com a societat moderna, on ja no podem parlar ni tan sols d'una llengua per territori, on ja no podem parlar tan sols ni d'un bilingüisme per territori, uh-huh. sinó que hi ha molts monolingüismes i molts bilingüismes o multilingüismes coexistint.
Això també és positiu, vull dir, el que havia la fi enriquís.
Exacte. Pensem també en com nosaltres sols, des de que naixem, ens estem posant d'acord amb altres persones per cooperar i aconseguir metes més altes de les que podríem fer nosaltres sols. Sí. I això els passa als individus, però els passa també a les cultures com a bloc, sí. i a les societats i a les comunitats com a bloc. Connecten amb altres. A veure, nosaltres som comerciants, també som llauradors, però també som comerciants i sabem, tenim en la sang, en els gens, la necessitat de cooperar amb altra gent. I el que passa és que, com a cultura, no rebem tan bé aquesta diversitat. I si pensem en el mite famós de la Torre de Babel, ho veiem. La Torre de Babel se'ns presenta com un càstig diví. És quan tu, com a ésser humà o com a col·lectivitat d'éssers humans, intentes aconseguir el màxim coneixement, ser omniscient, venen i te diuen, volies el màxim coneixement? Mira, no el tindràs. El que tens és un càstig i que per sempre la gent començarà a parlar llengües diferents i així s'acaba d'entendre. Clar, això és una interpretació. Una interpretació en què interessa que estiguem calladets, no? I estiguem quietets i no vulguem assumir massa coneixement i no vulguem arrimar-nos massa al cel, a la divinitat. Però hi ha altres. En filosofia política, per exemple, es planteja que la Torre de Babel era un intent, i que el càstig va vindre perquè era un intent d'imposar una visió sobre totes les altres, per imposar una cultura sobre totes les altres. I en els estudis de traducció i interpretació, el que s'interpreta és que la gent estava cooperant tan tranquil·lament. Els arquitectes parlaven amb els constructors, parlaven amb els obrers, tranquil·lament, perquè tenien intèrprets que els ajudaven a comunicar-se entre diferents cultures. Sí. I aprofitaven els coneixements d'uns i altres, les formes de fer de les diferents cultures, per construir una supertorre
sí.
i arribar al coneixement màxim. El càstig va vindre quan van dir és massa perillós que tingueu tant de coneixement, us llevem els intèrprets.
Molt bé.
Llavors, quedar-nos sense mediadors lingüístics i culturals és el que ens impossibilita arribar al coneixement més elevat. Per tant, està en les nostres mans reinterpretar això. I no hi ha només donar-los la possibilitat de comunicar-se, sinó la possibilitat de representar-se en els sistemes polítics. Perquè la llengua amb la democràcia està vinculada per dos vies. Una és la comunicació, però l'altra és la representació. Sí. És reconèixer, el reconeixement de que aquest grup existís, que té les seues necessitats, que ha d'estar en igualtat de condicions amb els altres grups quant a representació política, però també quant a mitjans de comunicació, que quant a educació, sobretot, els xiquets tenen un dret reconegut per la ONU de rebre l'educació de la seva cultura i de la seva llengua. Llavors, si pensem, per exemple, en Europa, Europa, clar, nosaltres pensem en els Estats Units i veiem el conflicte que tenen amb el racisme, no? Mm. Està, ho tenim nosaltres en les notícies, sí, està per tot arreu, en les pel·lícules, tots els dies, ho veiem. Nosaltres pensem, no estem tan malament com això, i és cert, la qüestió del racisme no és que siguem uns sants, però no la portem tan malament. Mm. Ara, tenim un informe de 2017 en què els europeus, la qüestió que consideren més necessària per identificar-se amb algú altre és la llengua. El que nosaltres portem pitjor és la diversitat lingüística. Possiblement perquè la tenim tan present, perquè Europa és multilingüe, encara que es presenta com una successió d'estats monolingües, és multilingüe, sí. I és l'oportunitat que tenim d'aprofitar aquesta riquesa. Llavors, el que... podem pensar en Àustria. Àustria, en l'imaginari col·lectiu, potser és un país monolingüe d'alemany.
Sí. Sí. És el que coneixem, no? O és el que més se ven.
Exacte, és el que se ven, és el que s'externalitza, no? El que s'exporta. Ara, Àustria té com a llengües reconegudes l'hongarès, l'eslové, el serbi-bosni-croata, el txec, l'eslovac, el romano, la llengua romaní, i també la llengua de signes austríaca, que moltes vegades pensem en llengües i pensem només en llengües verbals. Ah, sí. Però i les no verbals? I les sígniques? Les que se signen. Ja, però aquestes comunitats dins del territori austríac es reconeixen, i això vol dir no només que se sap que estan, sinó que se donen recursos per a que puguen exercir els seus drets, que són inalienables. Uh-huh. Llavors s'apliquen amb polítiques i mesures concretes, donant mitjans perquè tinguin formació de la seva cultura i les seves llengües, mitjans de difusió, mitjans de comunicació, i és un dels ingredients de la igualtat política, que és un dels principis de la democràcia. Igualtat política dels distints grups i control del poble de com s'està exercint aquesta democràcia des de qui ostenta el poder, no? Llavors, en aquest sentit, l'alemany no és més que la llengua franca, la llengua que tothom sap per a comunicar-se entre si, però això és comunicació i no és representació. La qüestió de la representació és igualment important i tenen drets assignats per ser un grup que s'identifica diferent als altres, sí, que no se'ls poden llevar. Llavors, la qüestió de la comunicació per a nosaltres, que vivim en una zona bilingüe, és una mica complicada quan acarem la diversitat actual del món. Nosaltres és que ni tan sols som conscients que tenim dues llengües. Ens pensem que és una, i que és com castellà-valencià. Ja.
Sí.
Jo recordo de xicoteta eixir del territori bilingüe i pensar-me que tot, que si parla en castellà, parla en valencià, i veure, no.
Que no tant tenien, no, quan parlaves valencià.
I sobretot quan anaves canviant d'una llengua a una altra.
Clar.
És bastant estrany per a una persona que no està vivint en un territori bilingüe, no? Llavors, ara hem de pensar en això, en els monolingües, en els bilingües que som nosaltres, però que venen uns altres bilingües i que igual estan en una zona on és bilingüisme italià-alemany, una altra zona que és bilingüisme francès-alemany, o una altra zona que és bilingüisme llengua de signes, llengua verbal de l'alemany. Hem de pensar que tot això ho tenim damunt. I també hem de pensar que tenim damunt monolingües. N'hi ha monolingües de xinès, hi ha monolingües de francès, hi ha monolingües d'anglès, que els pobres tenen la fama de no saber res més que anglès, no poder aprendre res més que anglès. Doncs tots aquests monolingüismes ara mateix estan convivint en moltíssimes parts del món i cada vegada més parts del món. Clar, és un esforç per a les polítiques lingüístiques considerable.
Però què significa? Que hem d'aprendre totes aquestes llengües?
Doncs, clar, si pensem en una divisió bàsica del treball, doncs no hauríem d'estar aprenent-les tots totes. I hi ha una directiva europea ja que ens diu en qüestions penals, en qüestions de justícia penal, no és que els jutges ni els advocats, que els tribunals en si, les oficines, hagin d'estar aprenent tots els idiomes de tota la gent que se li pot presentar. Però sí que han de tindre serveis de traducció i interpretació. I la gent que va als tribunals, per un procediment penal, té dret a ser escoltat i a entendre les coses i a poder argumentar amb els seus recursos lingüístics, no fent l'esforç d'aprendre uns altres. Okay. I ahí entren traductors i intèrprets. I ara mateix Europa ens diu això per als procediments penals i nosaltres podríem estar aplicant, no?, per a qualsevol altre àmbit de coexistència, no? Tenim societats multilingües, tenim societats diverses, tenim la solució. Una divisió del treball, cadascú fa la seva, i els traductors i els intèrprets per ajudar a construir la Torre de Babel, que al final és el que volem.
Però pareix que si vulgués utilitzar el servei d'un traductor o intèrpret, sí, és inferior a la resta, no?
Això és un complex que tenim com a individus i que tenim com a cultures. Hi ha un rebuig a pensar que no som capaços de fer-ho tot. Com a individus que no som capaços d'anar sense algú que ens ajude, perquè al final el traductor i intèrpret és algú que ens està ajudant, i que no som capaços de fer-ho sol, que necessitem algú altre. I les cultures tenen exactament el mateix problema. Claro. I aquest complex d'inferioritat de si necessite ajuda d'una altra cultura, i damunt, si per a comunicar-me amb una altra cultura necessite ajuda de traductors i intèrprets, és una vergonya. I no,
sí.
És un mecanisme que tens al teu abast i que l'has d'utilitzar per responsabilitat amb tot el que podries fer si estigueres cooperant amb més persones, que al final això, per això muntem societats.
Clar. Molt bé. Bueno, jo crec que ens ha quedat molt clar tots aquests conceptes ben explicats. Esther, moltíssimes gràcies per haver-nos contat una miqueta més, per a parlar-nos més sobre llengua i sobre llengua i democràcia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres pel programa.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Serteca les ofrecen sus instalaciones de Villarreal, más de 60 metros cuadrados de exposición y venta al público de todo tipo de materiales para el riego, jardines, piscinas y tratamientos de aguas. Serteca, profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Visítelos en la avenida Castellón 103 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Atento a los precios del supermercado Caix Domestic para toda la familia. Pollo entero, 1,99 céntimos. Queso García Vaquero semicurado, 9,96 el kilo. Y jamón de Teruel, 13,96. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercado Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
Tenemos una gran noticia para tu piscina, huerto y jardín. Ya están aquí las ofertas de primavera Agripesa Steel. Aprovechalas. Las mejores máquinas al mejor precio. Motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motoazadas, cortacésped, tijeras, serruchos. Todo lo que necesitas está en Agripesa. Calle La Plana 36, Villarreal. O www.agripesa.com.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Tu lista de comunión en Canem Kids. Reserva tu cita en exclusiva y seleccionaremos tu lista de regalos de comunión en ropa y complementos. Canem, en Nules y Villarreal o en www.canem.es. Teléfono 964 53 80 04. Conversations, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Oh.
the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like.
I nosaltres anem a fer-te una bona proposta per aquest mateix divendres, una proposta musical. I és que l'Institut Francesc Tàrrega de Vila-real ha preparat un musical que de segur que vos pot agradar, que podeu gaudir d'ell i, a més, ajudareu a una causa benèfica. Anem a presentar-te'l de seguideta. Presentem a la directora de l'Institut Francesc Tàrrega, Ariadna Portales. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya el director del musical, José Boterris. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, Ariadna, una aposta per part de l'Institut Francesc Tàrrega, per part d'alguns dels alumnes, concretament, de quin curs són els alumnes que fan el musical?
Són de quart i de primer de batxillerat. Uh-huh. I estan cursant assignatures vinculades a la música, en els dos cursos.
Un musical que no sé si és la primera vegada que se fa, no?
D'aquest tipus sí, d'aquest tipus on s'han involucrat els xavals per escriure, per composar, per fer tot això, sí que és la primera vegada. L'any passat ens vam iniciar un poquet entre tots, professors, alumnes, a fer-lo com si diguérem un musical, però no d'aquestes característiques, evident. Este és realment és un musical pròpiament dit.
Bueno, José és el mestre de música i ell és el que ens contarà una miqueta també, perquè ja que és el director del musical ens explicarà bé, no?, tot el que relacionat amb ell. Bueno, el primer de tot, se diu Aula 221. A veure, bueno, jo crec que això és...
No se pot dir per què.
Ah, no se pot dir
no per què. No se pot dir per què és Aula 221.
Vale.
En una de les escenes, la gent ho sabrà perquè se diu Aula 221.
Molt bé, però com naix aquesta idea? És una cosa que els alumnes et proposen o és algo mixte? O com naix?
Naix que l'any passat va néixer Som del Tàrrega, que era, com si diguérem, el musical previ a este, i abans de Som del Tàrrega n'hi havia audicions solidàries. I molts alumnes, que ja porten en mi treballant 4 anys, a les hores del pati, este any hem tingut la sort de tindre assignatures que se diuen Arts Escèniques i Llenguatge i Pràctica Musical de primer de batxillerat. Entonces ja es podia tindre 3 hores setmanals. Entonces, al tindre més hores, van dir, pues, anem a pujar un poc la dificultat. I la dificultat ha sigut això que ja és màxima dificultat, que és els xiquets toquen en directe, sense res de playback, sense cap professor de suport, i actuen ells, canten ells, ballen ells, tenen regidors ells tenen persones covers per si algú falla, era dir tot, i els professors sols estem ahí per si passarà alguna cosa, però realment ho podem fer tot ells. O sigui, se tracta de donar-los autonomia màxima, que ells creen els textos, etcètera, etcètera.
Quant de temps porteu treballant en aquest musical?
La idea va eixir quan va acabar l'altre musical, però realment van començar en setembre en els alumnes. Però jo ja tenia algunes cançons preparades, clar, per anar fent els arranjaments, etcètera, etcètera.
En què consistís? Què ens pots avançar?
Pues la sinopsis més o menys va de Yaiza, que és una xiqueta que anava a l'Institut de Nules i li feien bullying i entonces decidís matricular-se a l'IES Francesc Tàrrega. I allí, com a d'ella li agradava cantar, s'apunta a una optativa que se diu Arts Escèniques. Entonces, pues, diu, així que faré, i això. Entonces, clar, coneix a uns xics, coneix a unes xiques, i tot això realment és una cosa que reflectís coses que els xiquets m'han dit que volien que aparegueren. O sigui, tot el que passa ha passat a l'institut, no ni ses persones, però... I per desgràcia seguirà passant.
Si no, temes que són actualitat, al cap i a la fi, temes que s'han de parlar, que està bé reflectir-los i que el públic en general els veja que passen. I que això passa en tots els instituts. Això és així.
Sí, sí, són les temàtiques que ells volen, pues, i que es prenen en aquestes edats, en els canvis que n'hi ha dels cossos en l'adolescència, pues, els problemes que n'hi ha en els trastorns alimentaris, els problemes que n'hi ha al voltant de la búsqueda de la persona ideal per tu com a parella, els problemes que això implica, com els demés ho veuen, és a dir, són els temes propis de l'adolescència. És a dir, realment ells han volgut fer un test acord a les situacions que veuen, a coses que volen denunciar, que volen dir, que voldrien que la societat es començara a veure d'una altra manera. És dir, és la veu dels alumnes. És dir, nosaltres en aquest aspecte no som la mordaza per a nada. És dir, ells consideren que són els seus temes, n'hi ha que treure's a la vista, n'hi ha que visualitzar-los, perquè pensen que és un bon moment quan se visualitza algo poder pensar tots, per això també és bo que tots els alumnes d'edat jovenets vinguin a veure-ho, perquè moltes vegades quan veus les coses i veus un punt de vista dels teus iguals d'altra manera, és el que fa menetjar un poc a la ment i has començar a canviar certes coses que pensaven que eren tradicionalment sempre igual, i no.
Claro,
no
però millor si t'ho diuen els pares o un adult no t'ho creus, però si t'ho diu una persona de la teua misma, de la teua mateixa edat, sí que t'ho creus.
Si reflectit a través d'un escenari.
Claro. Doncs quants alumnes, quants joves hi hauran damunt l'escenari?
En total participen...
Damunt 30... o baix, no?
Però... Sí, que participen activament a l'espectacle uns 36. Per a part, ha hagut xiquets que han ajudat en l'atrezzo, fent el decoratge, n'hi ha gent que, dels mateixos alumnes que han fet els cartells, els díptics, és a dir, s'ha fet la difusió. Se tracta de que vegin tots els professionals que treballen en un musical, clar, així ho estan aprenent, òbviament, ni han cobrat res, ni cobraran, ni... però tenen que veure tot, perquè se donen compte que no sols és important l'actor, també falta el músic, el que fa les cançons, el que fa les lletres, que vegin que darrere n'hi ha moltíssima faena, molta feina.
Quantes cançons, més o menys, són les que s'interpretaran?
Unes 12 n'hi ha, cançons.
Totes pròpies?
No. N'hi ha cançons que són d'altres grups perquè ells realment estan fent un musical. O sigui, ells són alumnes que volen fer un musical i escoltaran cançons de Queen, doncs de Amy Winehouse, etcètera, etcètera. N'hi ha 5 cançons que no són d'ells. Totes les altres són composades per ells.
I com ha sigut aquest procés de composar?
El procés de composar depèn. N'hi ha cançons que ja venien fetes, n'hi ha cançons que venia una lletra en anglès, la tenies que passar a castellà, de castellà sols te quedes una paraula, d'aquesta paraula tu li ficaves la música. O sigui, cada cançó ha tingut la seva evolució.
La teva ajuda fonamental, imagina, no? També, al cap i a la fi.
Clar, els professors, sí, estem per ajudar. A mi era un xiquet venia i tenia 5 compassos, doncs d'ahir com ho estires per això. A lo millor un altre, jo tinc aquesta idea, com ho fas perquè es vegi entre els professors. Clar, ho pot tindre una idea, però després la tens que desenvolupar, orquestar per tots els altres instruments, aprendre també a utilitzar editors de música digital per fer les partitures pels altres. Se tracta d'aprendre tot el que envolta un musical.
Que jo crec que això també és importantíssim en eixir de l'aula, no? Al cap i a la fi, ficar en pràctica tot el que s'aprèn al llarg del curs i què millor que d'aquesta forma, perquè això és la vida, no? Realment és així.
Sí, sí, la veritat és que és molt interessant. Una experiència d'aquest tipus, pues, n'hi ha que apoyar-la, n'hi ha que donar-li tot el suport, perquè val la pena. No sempre és, tan... és així, és dir, posar en pràctica coneixements i que ells se vegin realitzats, això dona molta satisfacció.
Claro. Però arriba el moment en el que ara ja comença, no? Lo important, ja està quasi ahí. Quan és aquest musical?
El divendres de matí vindran alumnes també de l'IES Francesc Tàrrega, de l'IES Broguillov i de l'IES Miralcamp, i per la nit sí que ja, a les 8 de la nit, està convidada la gent de Villarreal per una causa benèfica de 3 euros per ajudar a l'associació Aludme, que van els diners destinats a un xic que escriu en Jesús, que és de l'escultor Ortells,
sí.
I té una malaltia que es diu distonia mioclònica.
Que ja veus tu, que és un donatiu, simplement perquè en aquest donatiu se pot ajudar de veritat a Jesús, ja que continua amb la seva investigació per a trobar la cura a la infermetat. Per tant, de quina forma aconsegueixen les entrades?
Les entrades està en la consergeria de l'IES Francesc Tàrrega. Des de les 8 del matí, com n'hi ha horari continu, fins a les 10 de la nit poden comprar les entrades. O sigui, no n'hi ha, poden comprar les que hasta que s'acaben. I el preu 3 euros.
Sí.
El preu 3 euros.
Molt bé.
Benèfic, sí.
Tema de la vestimenta, que no l'hem parlat, també és específica o cadascú
és
porta el que ets?
És la vestimenta pròpia dels adolescents, la que gasten de forma habitual.
Molt sí. Bé. Claro, claro, evidentment, si interpreten adolescents.
Es fan de ells mateixa. Mm-hmm. O sea, no, és a l'escola... Ai, com me maquille, com me mollo. Com veniu a l'institut, exactament igual. A 3 anys, per exemple, l'any passat sí que a l'institut, que també tenim l'FP de perruqueria i estètica, sí que ja van fer pues, maquillatge, com si diguem, de fantasia, però clar, este any no...
No pinta
no,
res.
No que pintava res. Però, sí. Entonces, clar, ells aniran, pues, la que se maquilla tots els dies i se diran anirà a maquillar. La que no se maquilla, se ficarà una base perquè el foco no la deixen blanca com la llet. I ja va, no siga, és així.
Molt bé, pues esperem que siga tot un èxit. Recordem divendres a les 8 de la nit, obert per a tot el públic a l'Auditori Municipal, que sàpiguen que poden gaudir d'aquest musical preparat per als alumnes de l'Institut Francesc Tàrrega de la localitat, a benefici de l'UDME. Importantíssim, 3 euros, ja veus, no res. Això, 2 cafès. Que tingueu molta sort, que vagi molt bé i que siga simplement el primer any de molts.
Pues sí, que s'animen i a continuar, però la veritat és que és faeneta, faeneta és, però jo encantada de la vida, jo el suport que puga donar, que el que puga donar pues és perfecte.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A la vegada, mira, m'agradaria també agrair a pares que sé que estan ahí, que donen el suport a tot, i a molts professors que no són directament del Departament de Música, però estan donant tot el suport. Entonces, a tota la gent que es facilita un poc realitats d'aquest tipus, que són tan realment experiències tan meravelloses, pues, volem donar-los les gràcies, evidentment.
Sí, perquè també els pares s'han d'implicar una miqueta, no? Si arriben els fills i diuen, mira, jo vull fer un musical, estan tot el dia parlant-los d'això, segur.
Sí, pues ara tenim que anar així, mos teniu que ajudar a dur els instruments, tenim que anar... És dir, això és evident, és dir, però això és tasca de pares, però sí que vull que des de l'institut quede constància que volem estar agraïts de tots aquests esforços que realment es fem tots.
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux Especialista.
Reencuéntrate con tu centro de compras F&S Factory. Abre con más de 900 metros cuadrados de superficie de ventas. Ahora también con marcas de baño como Dolores Cortés, zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Y recuerda, hasta un 90% de descuento en todas las marcas. Tu centro de compras es F&S Factory, en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
En A Bordo, siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo, deliciosas croquetas caseras a 1,30€. Anillas a la romana a 1€. Ensaladilla rusa a 68 céntimos.
En A Bordo somos especialistas en los mejores alimentos congelados.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y miércoles en Efecte Villarreal, los jueves en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664 32 45 80. Servicio público y gratuito.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Villarreal.
Doncs demà ja canviem de mes, ens anem cap al mes de juny. Hem de dir que amb molt bon horatge, almenys pel que pareix, si no canvia, perquè mireu ahir, en un moment va caure una bona ploguda. Però pareix ser que s'espera de cara al cap de setmana unes bones temperatures, segons llegíem nosaltres en l'Agència Estatal de Meteorologia. Per tant, demà 1 de juny, demà divendres, nosaltres tornarem a partir de les 12:05 presentant-vos aquells convidats que tindrem durant les dues hores de programa. Intentarem apropar-vos també part de l'agenda cultural de cara al cap de setmana, part de les activitats que es realitzen a la província de Castelló, i et presentarem molts convidats. Ja sabeu que tenim convidats que no ens poden faltar, col·laboradors com per exemple la sexòloga Lara Antiquino, que ens parlarà d'un tema molt interessant, així com també parlarem de la cita musical urbana i solidària que arribarà a la localitat de Vila-real. També un altre dels temes que tractarem serà en una vessant més solidària, aquestes tapes per part de l'Associació Espanyola contra el Càncer, unes tapes solidàries que es celebraran i que tots podeu participar i ficar el vostre granet d'arena demà mateixa per la vesprada. Doncs aquests només són alguns dels temes que tindrem en el programa Protagonistes de demà. Us deixem amb el nostre company d'esports. Fins demà a les 12:05. Adeu, molt bona vesprada.
Hace fuertes, soñar hace valiente. Viva la vida, desnuda de mentira, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siente viva la vida, mientras el mundo gira.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Te interesa conocer qué abarca la inversión responsable? Si es así, el ESG Investment and Finance Summer Program es tu oportunidad. Los criterios ESG son ya una realidad en la gestión de proyectos y empresas. Si tienes un buen nivel de inglés y te gustaría contribuir a la creación de un mundo mejor...
Ha fallecido en Vila-real don Paco Ripollès Monroig. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José. Domicilio del finado, calle Torrehermosa, número 43. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
No liarme, no tirarme del sofá.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Francisca Moreno Almazán. El entierro tendrá lugar mañana viernes a las 12 del mediodía en la parroquia Santa Sofía. Velatorio en Tanatori Vila-real, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte a partir de les 5 i mitja de la vesprada, Fuenlabrada, Vila-real B. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Assessoria Gestoria Manolo Fortuño.